des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal? Com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió, en aquest dimarts, avui amb molts temes per comentar amb els nostres contertulians. David Serra Mitjana, com està vostè?
Molt bé, i tu?
Bé, home, gràcies per acompanyar-nos.
A tu per convidar-nos.
Benvingut de nou. Susana Pagès.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Tu bé? Cap aquí.
Fantàstic. Tenim moltes coses per comentar i, sobretot, bé, hi haurà una part potser més política, però llavors hi ha molts temes costumistes que jo sé que li agraden a en Carles Santaolària. Què tal, Carles? Com estàs?
A veure si m'agraden, perquè els he fullejat molt per sobre.
Bueno, però ja veurem, hi haurà sorpreses.
Sí, sí.
Gràcies per venir.
Gràcies per convidar.
En matèria política és notícia les declaracions que ha fet l'Artur Mas. Ha dit que es querellarà per l'Operació Catalunya. L'expresident ho ha anunciat al Congrés davant de la Comissió sobre l'Operació Catalunya. També hi ha aparegut, ara ho veurem, Soraya Sáenz de Santa Maria amb el seu to cínic i característic. Però vaja, anem a pams. Comencem per Artur Mas, que ha confirmat que es querellarà, com dèiem, contra el govern espanyol, perquè diu que la democràcia va quedar tocada des del moment en què es va iniciar aquella campanya.
En el meu cas concret, per exemple, em van entrar 32 vegades durant 5 anys, em van robar, i perdonin que utilitzi aquesta expressió, em van robar 500 megas d'informació, van violar la meva intimitat i, de fet, van robar la meva propietat privada, perquè un telèfon mòbil, el que està contingut allà, també és propietat de cada persona i de cada individu.
Qui vol començar? Carles.
Dispara.
No, va, doncs la Susana, va.
Jo mateixa. No, jo l'únic que volia dir és que, clar, perquè ens hem acostumat, no? A més, amb el procés, bueno, tot el que va passar, tot el que... Bueno, ja és com, ah, sí, un espionatge més, però clar, si ho traslladem en el moment... O sigui, clar, és el president de la Generalitat i l'estan investigant sense cap mena de causa i sense cap mena de res. Ara, bueno, ja veurem, ningú se'n vol fer responsable, ningú ha passat res. A mi em sembla lògica, realment, la resposta del president Mas, i crec que és el que toca.
Carles.
Home, jo, el primer que em sorprèn és que aquest home no envelleix, sembla.
Jo, home,
una mica sí,
una mica sí, no,
en relació a com han envellit d'altres.
Ah, sí.
Aquest té un discurs i un to de veu, sí, que sí. Dius, aquest conserva les neurones. Estic parlant d'això, no de l'aspecte físic.
Ah, vale.
L'aspecte físic, sí, sí. També.
Home, sempre ha tingut aquest cert atractiu, no? Però...
Sí, de tant.
Home, però els anys,
una altra cosa, que és que no sé per què li canviem l'accent. Això ens hi han acostumat els que parlen en castellà, però em sembla que Artur és Artur tota la vida.
Sí, o sigui, és Artur Mas.
Sí. Ara li diem Artur perquè ens han acostumat a dir-li Artur.
Però què li ha acostumat a dir Artur?
Tu acabes de dir Artur.
Ah, doncs ha sigut un error, disculpeu.
Per això t'ho dic.
Però és Artur de tota
Artur,
la vida.
Tota, sí. La vida.
Però aquí tenim un alcalde que es diu Artur i es fa dir Artur.
Ah, bueno,
a la Garrotxa.
Així, aquí està el problema. A part d'això, evidentment, m'afegeixo el que diu la Susana i encara afegiria més. Jo penso que això és com una seqüela llunyana del franquisme que encara patim. Perquè si no som capaços de fer net d'un procés que ha sigut vergonyós des del punt de vista de Catalunya, si no hem sigut capaços de revisar-ho i de veure aquestes coses que són clamorosament il·legals, que és un, diguéssim, un intervencionisme de l'Estat que és totalment abusiu, si no accepten que hi ha hagut aquests excessos, a partir d'aquí ja no ens podem creure res del sistema polític ni del sistema judicial, almenys jo. Vull dir, aquest senyor Marlaska que tenim hauria d'estar investigant això.
Sí, sí.
David, bueno, tu envelleixes estupendament com jo, eh?
No, sobretot aquests que mantenim...
Que mantenim
aquest,
la melena.
Aquest pentinat.
Que no caduca.
Estava parlant de les neurones, eh? Les neurones no només es mantenen, sinó que milloren.
És bèstia, aquest en Joel.
Quan tu vulguis.
Bueno, jo... El que em sorprèn és que sorprenguin que un estat pugui fer joc brut. Tots els estats fan joc brut. El que aquí se'ls hi ha anat de la mà i, a més, els han pillat. Que és el que potser en altres estats no ha passat. Però des del moment que un territori del país està vetllant per voler-se'n anar, doncs jo crec que tota la maquinària d'un estat treballarà per anar en contra d'això. L'altra cosa és quan fet d'una manera xapussera, tipus Mortadelo i Filemón, I al final, bueno, tothom ha sortit esquitxat, el que passa que sembla que ningú doncs, vol agafar la paella pel mànec i culpabilitzar els que realment ho han fet. Tant el PP, per una banda, que sembla que no se'n recordi de res del que ha passat, i el PSOE, que sembla veure, o sigui, fa veure com si, bueno, com aquell que sent tronar, però no en fa cas.
Per mi em preocupa més que nosaltres tampoc hem fet l'anàlisi suficient perquè no es torni a repetir amb aquelles condicions i encara, no, encara estem mirant que els altres sí, eren uns marrulleros i uns...
Sí,
d'acord. No, i nosaltres, amb què ens vam equivocar? Per què no el mirem? Perquè la propera vegada ens n'hem de sortir.
I tant. No, ens vam equivocar.
Poder tocaria...
Ens vam equivocar o ens van enganyar. I ja no se sap on està el límit, no? Perquè és que ara veus coses que dius, hòstia, ens van ben enredar, però...
Ens vam deixar enredar.
O ens vam deixar enredar.
En algunes coses, perquè moltes coses vam anar superbé, vam anar durant molt de temps, vam tenir una...
Sí, sí.
Per mi és un episodi històric que es pot guardar com a peça modèlica de mobilització.
Però jo crec que la... O sigui, la població va apretar lo suficient com perquè a nivell polític s'anés cap a aquesta direcció. El que passa llavors no van estar a l'alçada de les circumstàncies perquè tampoc crec que s'ho creiessin. O sigui, s'ho van creure més a Espanya que els polítics aquí.
I que la situació realment es va... O sigui, jo crec que l'escalada, bueno, això n'hem parlat moltes vegades aquí també, l'escalada de la situació crec que és això, que Espanya estava més preparada, no? I al final no sé si l'adversari no teníem tant en compte contra qui jugàvem, no? Contra quin adversari, fins a quin punt estava arribat, a quins punts... Jo recordo haver fet aquest discurs mil vegades, a dir, en el moment en què un policia agafi una urna, ja hem guanyat. Ja hem guanyat, però si agafaran una urna, dos, apallissaran a qui faci falta. Vull dir... Clar, llavors això al final és una mica no preveure, no?, fins a quin punt està disposat a jugar l'adversari, no? I jo crec que aquí va haver-hi, evidentment, una falta de previsió de quina seria la reacció i de com s'havia de desencallar la situació en aquell moment.
I quina independència d'un territori, d'un país, s'ha aconseguit només amb pau.
Sí.
Sempre hi ha hagut morts pel mig, malauradament, eh? Però és que, vull dir, els estats no estan pas d'hòsties, en aquest sentit.
Bueno, al final és voler seguir la via escocesa, era una mica la idea, però clar, no estem en la mateixa situació.
Però on estem?
Ens va caure la faldilla.
Clar, no estem en la mateixa situació. Per això dic que estem una mica falta de veure quin terreny estàs jugant.
Potser s'havia d'haver escoltat una mica més això que tu deies, no? És a dir, com era l'adversari, no? Perquè només faltava parlar amb gent que treballa a Madrid perquè et fessin veure que la màquina de l'Estat és lenta, però que quan s'activa és molt poderosa. No?
I ho trepitja tot.
No? Algú em deia que era com aquelles màquines que perforen les muntanyes per fer túnels, saps? Aquelles que són així grosses i que s'ho mengen tot. Doncs, matunaladora, gràcies, Xavi.
És que jo penso que en aquest sentit no havien de considerar l'Estat. Evidentment l'Estat és monolític, i el que dius tu, quan s'engega es posa en marxa. Però no havíem de considerar tot Espanya, totes les comunitats, com enemigues. Havíem d'aconseguir aliances, i això no ho vam treballar gens. Igual que Europa. Hauríem d'haver aconseguit que Europa hi hagués un ressò més gran amb altres països, estats, comunitats...
Però aquesta no era una visió com molt naïf de tot plegat? Perquè és clar, espera que Europa t'ajudi.
Sí, és molt naïf, però si no tens una mica d'aliança, perquè... el que es considera un estat monolític no ho sigui, contra un estat com qualsevol estat, no tenim cap força, a no ser que ells es comencin a dividir, perquè tinguin opinions dins de la seva població partidàries de donar suport a la independència. I per mi aquesta és l'estratègia. O sigui, hem d'entendre que l'estat espanyol, com a tal, és fallit. I per tant no és Catalunya que vulgui marxar, és Catalunya... És el País Basc, és Galícia, probablement, i vés a saber què. I a nivell d'Europa el mateix. Havíem de tenir un ressò suficient perquè a França, a Alemanya, a Itàlia, hi haguessin col·lectius que tinguessin ressò i simpatitzessin amb la independència de Catalunya. Això ens va fallar, del tot.
Sí.
Perquè no ho havíem previst, eh? No.
Què deia Sáenz de Santa Maria ahir? Era una de les intervencions més esperades. A Sáenz de Santa Maria alguna cosa li ha passat que sembla que ha perdut una mica... La memòria històrica, l'escoltem.
A la primera de sus preguntas, yo no tengo ningún conocimiento sobre la creación de la Policía Patriótica. Por tanto, no puedo concretar respuesta a su pregunta. Sobre el resto de las cuestiones, creo que son más bien afirmaciones que las iremos viendo a lo largo de esta mañana. Pero para que le quede determinantemente claro, yo no tengo conocimiento de la existencia de ninguna Policía Patriótica ni de ninguna Operación Catalunya. Gracias.
Oi, t'ho diu i es riu, eh?
Sí, és que mira, jo ara feia molt de temps que no la sentia ni la veia i m'ha tornat a venir l'urticària genital que em provoca aquesta dona, ho sento.
Urticària genital?
Genital, sí.
Carai, carai. Això és més preocupant que una urticària convencional.
Que has tingut molt de relació.
És que em fot molt nerviós, eh?
És terrible.
Aquest personatge.
És terrible. I realment el mal que va arribar a fer a Catalunya aquesta persona, perquè en el seu moment, en el lloc on estava, va tenir molt de poder de decisió i realment tot això que està negant va ser, bueno, una de les principals executores, perquè està clar que això no es va fer sol i era la persona en què ho estava portant. Llavors, clar, ara expulsar-se les responsabilitats d'aquesta manera, realment, a veure... Espero que vagin una mica més al fons de la qüestió per mirar a veure què està passant, perquè...
Esperem que el Carme faci la seva feina, sí, perquè és que en personatges així és molt,
no,
molt complicat.
A més, la facilitat que llavors en tenen de dir, guita, doncs, apa, jo no sé res, jo no hi era, jo no ho sé.
Bueno, però són psicòpates, en el fons, són psicòpates, com molts dels polítics que arriben a alts nivells, vull dir, tenen un...
S'acaben creient,
un perfil de psicòpata.
S'acaben creient les seves mentides.
Sí, sí.
Que això és una mentida.
Sí, sí,
tots
sí,
sabem,
sí,
com dius tu,
sí, sí,
que aquesta va ser una, no de les executores, de les inspiradores.
Sí, sí, els principals.
L'Operació Catalunya se la va pensar ella, dins el seu caparró. Ella amb algú més. Però ella, en aquells moments, es deia que era les que estaven remenant els fils de...
Sí, 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 sí.
La mano de Mecia la cuna, que
sí,
diuen.
Sí, sí, sí,
que no t'estranya que ella va ser la que va trucar a Pegasus. No ho devia fer-ho ella directament, perquè té un equip, però que sigui ella que digui, a veure, no trobaríem una agència d'espionatge, on són l'espionatge més potent? Israel, doncs, directament. Jo diria,
sí, sí, que,
sospito.
Ahir vaig llegir que l'Artur Mas era el segon espiat del món de Pegasus. Vull dir que era una cosa, no?, que dius... Vaja, era grossa.
Que ha de ser molt bèstia quan descobreixes que t'han estat espiant d'aquesta manera.
No, i a més el 2015, que encara...
Correcte.
O sigui, no estàvem al 2017,
Vull ni dir molt que... menys, ni molt més, estàvem lluny. Vull dir, no, i l'Artur Mas no era en aquell moment tampoc la figura que...
No era ni un terrorista ni res.
Per favor, vull dir, no...
Sí, sí.
No,
sí, sí.
Bé, doncs un capítol més en aquesta trista història. Per cert, parlant de notícies sorprenents, jo no sé vosaltres, a mi sí que m'ha sorprès, Pedro Sánchez ha anunciat una consulta pública per recollir opinions sobre l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. L'anunci arriba després que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència hagi autoritzat l'OPA amb alguns compromisos extres al BBVA. Que el president del govern espanyol faci una consulta sobre dues entitats privades, a priori, no deixa de ser sorprenent. Sembla que no ho té massa clar tot plegat, perquè si no tindria una posició molt còmoda de dir, va, tothom ho autoritza, doncs endavant, no? Anem-ho a escoltar.
Para tomar esta decisión con todas las garantías, quisiera anunciarles el que el Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Es sorprenent.
Es sorprenent, ¿no?
Bé, jo crec que dins de, o sigui, del seu partit, ja no dels socis, sinó del partit, també hi deu haver dubtes perquè s'arribi a demanar una consulta, perquè...
Hòstia, però no s'havia demanat mai una consulta sobre la fusió de dues empreses privades.
És que més d'un tema així, és, vull dir, que no és una cosa que afecti a... Sí que et pot afectar directe i indirectament a tots, perquè, bueno, els bancs ja sabem que el que remenen, però, clar, són dues empreses privades, el que tu dius.
Vull dir, clar, per no, exemple, quan...
És molt curiós.
Quan Movistar ha sigut adquirida o ha comprat accions de... Cito Movistar per citar-ne una de les grans, de les de l'IBEX. Sí, sí, no s'ha fet mai una consulta popular. No?
Jo penso que seria bo que es fessin més sovint. El que passa que, com que només es fa en, aquesta ocasió, té un deix de populisme, perquè està volent incidir en un debat aparentant que ell està per sobre del bé i del mal. Ja us ho discutireu vosaltres. Jo decidiria en funció de què surti d'aquest debat. Però a qui li fa la consulta? Entitats? O posarà a votació en un referèndum? Què farà? Diu que obre una consulta. Què vol dir exactament obrir una consulta?
Però no tothom, crec.
Que accepta, no, que acceptarà informes d'entitats.
Però tal com ho ha dit, vol dir que tots podrem dir-hi la nostra,
no? No, no, no.
No, però jo crec que acceptarà més que res que si entitats econòmiques, bàsicament.
Sí, 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 sí. O sigui,
jo sóc entès.
Sí. No a nivell ciutadà, sí. Sinó que són entitats sensibles en el... No sé de quina manera, perquè suposo que ho ha d'acabar de... Bueno, no ho han explicat, però serà... O sigui, no tu a títols de ciutadà podràs votar en aquesta consulta, sinó que serà ja persones que en part, en aquest tema concret, no em sembla malament, que siguin persones que ja estiguin dins del sector, des de bàndols molt diferents i des de posicions molt diferents, però que ja sigui gent... Estan parlant del PIMEC, estan parlant de... No, de dir... Vale,
sindicats, sí, tothom.
O sigui, val més que siguin aquests, perquè també és veritat que hi ha consultes de coses de que, bueno, que dèiem ara, no? Que a nivell ciutadà aquesta compra és una cosa que sí que podem veure els efectes generals, però ens costa més veure'n els concrets. Ara bé, jo m'agafo amb això de la participació i jo crec que això és... O sigui, té aquesta part, no? de que deies, de posar la consulta per no mullar-se també i perquè també poder agafar la decisió dels altres. Però, ostres, com a ciutadania ens hauríem d'acostumar molt més,
O sigui,
hi ha molts altres països que se'n fan moltes més i se'n fan molt més sovint i sobre molts temes que ens afecten a nivell municipal, comarcal, el que sigui, no? I nosaltres poder donar la nostra opinió. Ens hem acostumat a que la política és cada 4 anys anem a votar, posem una papereta a una urna i guita, que faci el que vulguin. I, home, jo crec que realment si hi ha altres països que els arriben uns fulls així, amb diverses preguntes, la ciutadania ha de contestar, és una manera d'una democràcia molt més directa.
Sí. Jo com a impulsor de més d'una consulta, tant aquí a Olot com a Santpedor, doncs és d'agrair que et donin aquesta oportunitat, bueno, que és un dret, no? Però que és d'agrair que te la donin i a més doncs poses totes les fitxes sobre la taula i per tant també tota la informació o més quantitat d'informació arriba a molta més gent que no pas sense una consulta, per tant ja està bé, però en aquest cas em sorprèn una mica, la veritat.
Sí, a més jo veig un problema aquí, que és que aquí exactament el que passa és que el peix gros es vol menjar el petit. Aparentment.
Però això ha passat amb anterioritat.
Per
això sorprèn que ho faci ara.
En certa manera, això amb què pot perjudicar a un ciutadà que no s'interessa per aquests temes? Molt.
I tant.
Perquè, evidentment, com més monopoli hi ha dels bancs, com menys n'hi hagi, menys oportunitats de competència, de diversitat. Això hauria de ser el govern que estigués interessat en mantenir aquesta diversitat.
Bueno, i jo crec que hauríem d'anar una mica més enllà, hi hauria d'haver un banc de l'Estat i que jugués amb els interessos reals i que doncs no fes fallida, que fos un banc que es mantingués, podia tenir els seus beneficis per millorar, però no que es convertís en el que s'han convertit els bancs, que són uns usurers al final. I tots hem de passar per allà pel tubo, perquè és que tu vols tenir qualsevol cosa, la llum, el telèfon, el gas, hòstia, et demanen un número de compte. Per tant, estem obligats a passar per allà. I a més, o sigui, cada vegada el servei que donen te'l fas més tu. O sigui, des de casa, amb l'aplicació. Es necessita menys personal, tenen més guanys, però cada vegada et cobren més per manteniment de la llibreta, que ja no existeix la llibreta, el número de compte. Dius, hòstia, nois, hem convertit aquí uns monstres, i si un monstre gran agafa un monstre petit, ja sabem què vol dir això. És a dir, que al final tots en sortirem perjudicats. Bé, què va passar amb la Caixa quan va absorbir Caixa Girona? Caixa Girona es treballava perfectament. I tots els que vam haver de saltar a la Caixa, bueno, jo encara me n'arrepenteixo i encara estic enganxat allà. Senyors de la Caixa?
Jo t'explicaria alguna cosa de Caixa de Girona, però ja ens desviaria.
Sí, no n'hi ha cap.
Tots els bancs,
totes les caixes. Però sí que és veritat que caixes tan properes com aquelles...
El tracte
ja no n'hi ha.
El tracte era molt diferent.
Sí, sí.
perquè els coneixies directament.
Exacte. Mm.
Anaves al mostrador i parlaves amb aquella persona.
No, i ara també a la caixa parles amb aquella persona, però tot el que hi ha al darrere, o sigui, aquella persona no hi pinta massa res, abans hi pintaven
més. Tu hi vas a la caixa? Jo no hi vaig, ja em vaig barallar des de fa molts anys. Vaig amb un altre banc...
No, és que estic enganxat, el problema és que estic enganxat.
Estàs enganxat. Bueno, quan tens una nòmina o quan tens una pensió, estàs enganxat per obligació. I quan has de pagar, que si l'IBI, que si l'electricitat, que si això, també estàs enganxat. Evidentment que pots fer-ho, d'anar cada mes a pagar l'aigua, a pagar això... Primer que t'hauràs de barallar amb ells, perquè no volen. No, no, si ja vindré jo. Tu envia-m'ho a casa amb un paper, jo vinc. O que no... Que vinc. És igual.
Si estàs sí, tu ets aquella màxima que diu la meva mare. Abans que ho tinguin ells, ho tinc jo.
Sí, sí, sí.
Escolteu, els metges proposen apujar el preu de l'alcohol un 40% per frenar les malalties del fetge. Un informe europeu conclou que establir un cost de 0,70 per unitat tindria un efecte directe i significatiu a la reducció de les patologies hepàtiques. Això ho publicava el Diari de Girona aquesta setmana passada. Una ampolla de vida 750 mil·lilitres hauria de tenir un preu mínim de 5,60 €.
O sigui, en Don Simón, no seria? Perquè, clar, ja n'hi ha molts que estan a aquest preu.
Sí, o sigui, entenc que això seria que el que surt ara més econòmic, com a mínim, sortís... Clar. O sigui, que la base fos aquest.
Exacte.
Sí, sí.
Com ho veieu?
Home, jo, en el cas del vi, jo penso que no és el vi el que perjudica els fetges de les persones. Penso que són els alcohols destil·lats. Bàsicament, són molt més agressius amb el fetge. El vi... Si tu prens una quantitat de vi moderada, que vol dir un mig o una copa o mitja a cada menjar, això no t'està aixafant el fetge, t'està aixafant el fetge altres coses que menges, o que respires, o que... Però perseguir les drogues sempre s'ha demostrat que és contraproduent, des del meu punt de vista. Tot i que en el cas del tabac, el fet que hagin anat incrementant els impostos ha ajudat a disminuir el consum. Però no s'acaba de...
Estem molt lluny de França, però, eh? De comprar tabac a França et costa dues vegades
però,
més.
Però el ja tema del tabac, per exemple,
ja temps que no fumo, jo.
Era una molèstia també, a part del tema de salut, que aquí totes les drogues acaben cascant més o menys, el tema del tabac era també una part social, no?, que molestava molt a l'entorn doncs, dels que fumaven amb els que no. Jo em vaig llegir la notícia que ens vas passar, Joel, i al principi pensava, a veure, el que begui continuarà bevent, però llavors veient els resultats que han tingut altres països, dius, hòstia, doncs em sorprèn una mica, no?, de que hi hagi aquest baixón de consum. A mi em putejaran, perquè no sé quan em voldrà una Volldam, que em prenc molt de tant en tant, però, hòstia, no sé fins a quin punt incrementar el preu de l'alcohol farà disminuir la quantitat de malalties derivades de l'alcohol, no ho sé. O sigui, hi ha estudis que diuen que sí, no?, d'aquests països que ho han provat.
Sí, sí.
No ho sé, no ho sé.
Jo crec que sí, jo crec que és una bona mesura. O sigui, evidentment ens afectarà tots a la butxaca i contents en aquest sentit no ho estàs, però si tu mires a llarg plaç a nivell de salut i de tot, al final l'alcohol és una droga. Vull dir, llavors... Si considerem que hi ha d'haver-hi un preu mínim que tampoc, a veure, estem dient de pujar, evidentment és un augment, crec que era un 40%, però vull dir que tampoc segueix sent un preu...
D'un 40 a un 130, ficava, depèn del tipus de la marca, no?
Sí, però vull dir que aquí a Espanya és el país on hi ha l'alcohol més barat, i ja no només el vi, perquè ara dèiem el vi, però no el vi, a nivell de begudes amb més graduació, de tota Europa. Llavors, què acaba passant això també? És que tot al final és un efecte cadena. Tenim un turisme, llavors, que no volem de sol, platja i cerveseta. Per què? Perquè sí, compara una cervesa aquí a qualsevol lloc d'Europa.
Però s'hauria de fer més educació.
Educació als nòrdics, que el seu país està car i se la venen a veure aquí.
Els nòrdics no.
Correcte, vull dir, potser no cal, no? O sigui, potser no cal que arribem al preu que tenen ells, que potser és molt desorbitat, però... pujar una mica el preu i si d'aquesta manera reduïm el consum de... I la gent que es faci una copa de vi a cada àpat se la podrà fer igualment, però la gent que se'n va a comprar alcohols de... És que hi ha alcohols de gran graduació que valen 4 i 5 euros, Estem parlant de vodka, estem parlant de ginebres...
Estem parlant de ginebres per rentar els coberts.
Però estem parlant de l'educació, al final. Vull dir, cal educar en que l'alcohol és una droga, igual que és el tabac, i que cal moderació. Però és educació, perquè això és un càstig a tots. Els que es torren, els que es foten el fetge malbé i els que prenem una botllam de tant en tant.
Però llavors no t'afectarà tant, tampoc. Perquè serà una mica més cara, però per un dia que te la veus...
No, a mi no m'afectarà, però esclar, hi continuarà havent gent alcohòlica, hi continuarà havent botellons, etcètera, etcètera. Ja trobaran la manera. Al final tornarem als anys 20 dels Estats Units, que hi haurà les destileries aquestes clandestines.
La situació que pateixen els nòrdics, els russos, que no consumeixen alcohols.
S'ho fan ells.
Sinó que són alcohols, vodkes especialment, són molt més perillosos i consumeixen compulsivament. Que vol dir que arriben a barallar-se, evidentment. Qualsevol festa es barallen perquè és el normal. Aquí també passa a vegades, però menys que el que sol passar pel que tinc jo entès. Tampoc he estat a Rússia. Però hi ha un altre aspecte, que no sé si la notícia em sembla que no en parla, que no és només per protegir el fetge, és per protegir també els comportaments socials dins del grup familiar. Perquè és molt freqüent que quan es produeixin casos de violència domèstica, l'alcohol hi és present.
Juga un paper important, sí, clar.
És molt, no diré el 100%, però gairebé sempre. Llavors, clar, només amb aquest aspecte també val la pena deixar-ho clar. Perquè és que la gent que consumeix a casa se n'enterin. Que quan veuen més del compte, es tornen agressius amb la dona i amb els fills. I això també és així, I amb els veïns, i amb qui sigui. Vull dir que no és només el fetge, és una mica tot.
És que al final tornem al mateix, no? L'alcohol és una droga.
Els accidents,
llavors,
que sigui de carretera com laborals.
Sí.
Els accidents laborals també hi ha un component.
També.
Per cert, els països on s'ha aplicat la mesura i s'han fet estudis, França, Romania i els Països Baixos.
Què veuen a Romania, sang?
No sé.
No, però realment és de tenir en compte, perquè al final és això, és igual que el preu, ara dèiem, també igual que el tabac. Últimament, vapers d'aquests, de vapejadors, en veus a tot arreu. Jo dic, si...
I entre públic jove.
Sí, sí, és això. Si en lloc de valer 10 euros valgués 30 o valgués 40, poder no els tindrien. Vale, ara m'he passat, vull dir, ho estic triplicant. Però, hem de deixar que tota una generació s'enganxi una cosa que val 7 euros i llavors, cap problema.
Però esclar, que busca coca també la paga, vull dir, al final.
Sí, però poder no un nen de 16 anys. No, però clar, redueixes la quantitat de gent que pot fer.
Sí, això sí. Però...
perquè no està tan a l'abast.
Jo crec que fa falta més educació i menys prohibició.
Sí,
i aquest país anem molt atreçats en tema educar. I ja ho sé, n'hem parlat fa una estona abans de la tertúlia i anem com anem. És complicat.
Sí, però
pot ajudar. Jo crec que aquestes mesures poden... A veure, no sé fins a quin punt aquests percentatges ni el que sigui, però crec que sí que poden ajudar una mica a reduir, perquè aquests estudis ho demostraven de que els països on s'ha aplicat sí que s'ha reduït molt el consum.
Sí.
Doncs, i estic d'acord, que amb una bona educació això no és tan necessari perquè la pròpia gent ja no ho consumeix, però com que no la tenim, doncs són unes mesures que poden ajudar.
Jo també posaria a vegades una mica en qüestió aquests estudis. Perquè aquests estudis estan fets en un moment puntual i potser acabada d'aplicar la mesura. Què passarà d'aquí 5 o 10 o 15 anys?
Ah, sí, s'han de comparar.
Vol dir que el consum es tornarà a recuperar i possiblement amb un aspecte més deteriorat. Perquè jo ho estic veient aquí. La gent de la nostra cultura, diguéssim, mediterranis, que estan acostumats a veure a les festes, com ens passa a nosaltres, normalment les festes és un ambient en el que hi ha una tranquil·litat i un benestar. I un
sí, diversió, és diferent.
Diversió, etc. En altres cultures, o inclús gent que no tenen aquesta percepció, quan veuen en el nivell que es veu aquí, s'acaben barallant, s'acaben posant agressius. I no vull posar exemples perquè semblaria que és una mica racista, però són molt més perillosos els bebedors nòrdics o els bebedors africans, que no pas els bebedors mediterranis. Per què? Perquè, en certa manera, a la nostra cultura s'ha incorporat fins a quin punt pots veure sense passar-te. I això ho has après a base de passar-te alguna vegada.
No, això està incorporat, però sí que és veritat que, per l'altra banda, també és veritat que cada vegada hi ha més gent jove que es declara abstèmia, que declara que no beu alcohol en cap circumstància. No? Llavors, tota aquesta gent estaria dient, però què esteu debatint ara vosaltres aquí?
Però jo dic que per experiència pròpia, jo he sigut abstemi fins que als 40 anys vaig descobrir que, mira, el gin tònic de tant en tant passava bé.
Mira, és alegria, eh?
És un pal, ser un abstemi.
Però...
Socialment parlant,
Sí.
Ets el conductor, ets el taxista, ets els que neteges el cotxe quan els teus companys deixen la propina de la nit.
Sí.
I, a més, estem en una societat on no consumir alcohol et fa com el raro de la festa.
Sí, però cada vegada també és veritat que és això, que jo separaria entre la gent que segueix mantenint aquest consum d'alcohol amb la gent que cada vegada està disminuint més. També és veritat, també hi ha més corrent de gent jove cada vegada que no consumeix tant alcohol o que en consumeix molt puntualment i llavors aquesta conversa que estem tenint ara et diria, home, però no, la droga te la pagues tu.
Val la pena. No, això val la pena posar un valor, perquè és veritat,
perquè també és així.
Hi ha una tendència i és molt bona.
Sí. Però hi ha les dues, hi ha les dues vessants.
Hi ha les dues. I com hi ha la tendència també de que la gent ja no fuma tant, es cuiden més.
Que també.
Ara aquí jo diria una altra cosa. Jo, per observació, ara no t'ofeguis, tu no fumes?
No.
Cada vegada hi ha més dones en proporció que fumen en relació als homes.
Sí.
Us heu fixat en això? També és una mica un contrasentit. Sembla que les dones es cuiden més, tenen més apreci pel seu organisme i són més cuidadores. I en canvi, és un efecte estrany,
és veritat,
no sé de què, però és una cosa rara.
Bé, parlant de coses estranyes, ara ve una notícia que no us he passat prèviament. Tu aquestes potser les sabràs, perquè treballes amb el món de l'ensenyament. Vull comprovar si podríeu tenir una conversa amb els joves. Així...
Amb el seu diàleg, no.
Vinga, us proposo, ens queden pocs minuts de tertúlia, però és que m'agrada molt posar-vos...
Si dius paraulotes,
posar-vos a prova,
no en pillarem ni una.
A veure, estimada amiga meva, bueno, no, perquè tu és que tu les sabràs.
Jo n'hi haurà moltes que les sabrà, algunes no, però moltes sí.
Què ens fiques a prova, ara?
Va, Santa Eulària.
Serra.
Vinga, què vol dir cancel·lar? Entre els joves.
Cancel·lar vol dir que t'estan dient que no ets res, o sigui, que t'estan esborrant. Vol dir això, més o menys.
Cancel·lar què vol dir? Deixem-ho estar, no sé. És que no en tinc ni... Ah, si canvien...
Jo la sé, Sí. Aquesta la sé.
No va tan desencaminat,
No, la veritat és que no.
Explica-ho.
El matí seria que quan diuen cancel·lar, és això, t'estan esborrant, en aquesta part sí, però perquè has fet alguna cosa que no és correcta, per exemple. Però no és correcta...
Això m'ho posava d'una manera perquè no m'has vist la pantalla.
No, t'estiu la pantalla, però aquesta ja la sabia. No, però perquè t'estan cancel·lant en el sentit de...
Sí, t'esborren del mapa, no?
No, però en el sentit de, per exemple, aquest actor o aquest director, hi ha el rumor que s'ha propassat amb aquesta noia. Ui, el cancel·lem, no mirem cap més pel·lícula d'aquesta.
O batem, seria.
Sí.
Seria batar,
sí,
no?
Sí,
sí, és això.
És una mica com l'actitud pública.
L'esborrem.
Estan canviant el de
joves. Sí, el cancel·lar és una mica això. Aquest sí, aquest el sé.
Saps quin problema tenim amb això, Joel?
Quin?
Que contínuament està sortint una terminologia nova. Perquè tu ara estàs dient aquesta que està quedant caducada per un sector de jove que tenen 13 o 14 anys.
Jo hi ha expressions que, si mai em veieu parlar d'aquesta manera, doneu-me un cop al cap, perquè voldrà dir que alguna cosa...
Jo el cancel·lar he de dir que ja el faig servir.
Què més?
Vinga, la paraula servir.
També la sé.
També la sé.
Servir en quin sentit?
Ah, no sé, servir. Servir.
En quin context? Has de dir una frase, si no...
Et dic la frase, o no?
Sí, digue-li.
Aquesta actriu serveix cony a tot arreu on va.
Sí,
te'ls ha posat vermell.
No, ja ho estava vermell.
Sí, que és una... Fàcil, que és una persona fàcil.
Evidentment.
Evidentment què?
S'ofereix.
No. És una dona empoderada. Una dona empoderada,
Estan canviant el llenguatge.
Ha anat allà i ha demostrat que és la jefa, no? Per entendre'ns, doncs ho diuen així.
Jo no entenc bé la frase, llavors. Com era la frase?
Sí,
aquesta actriu, o aquesta noia, serveix cony a tot arreu on va.
En la terminologia anterior podríem dir, no sé, això, ha anat allà i ha marcat, bueno, marcat perfil, ha demostrat...
S'ha imposat, no?
S'ha imposat, sí. És això.
Servir cony o només servir?
Servir cony.
Servir cony.
És que no ho has dit.
És a dir, clar, servir també ho diuen,
eh? És a dir, el tema...
Servir,
aquí, per exemple, diuen, la Rosalia...
Servir cony igual ho pillàvem.
És a dir, és la fórmula que tu li diries a la iaia. No tu li diries a la iaia. Iaia, la Rosalia serveix a cada concert. Però potser la teva tieta més progre li diries serveix cony.
Serveix cony.
Correcte. Sí, aquest també el fan servir.
El fan servir.
Sí, perquè jo tinc adolescents ja de 16, 17 anys. Llavors, aquestes sí que les fan servir. Sí, sí.
I la primera vegada que la vas sentir, què vas pensar?
Primer dius, què? No, però llavors després ja depèn del context. Aquesta frase que has dit poder no es veia tant, però depèn de quin context ja ho veus que apunta.
Va, un altre, Joel.
Va, mare. La paraula mare, ara que hem sortit del dia de la mare, també la saps?
Aquesta, espera-te.
Però en quin context?
Mare,
per exemple?
La paraula mare.
Mare, o sigui, sí. Dir mare així.
Mare.
Mare em va parir, no ho sé. Ni idea.
Home, jo et diria que pare...
No, mare.
No, però per comparació, suposo que deu ser semblant a pare pels llatins. Una cosa que és pare, pels llatins, és una cosa...
Jo tinc la sensació de que això ve de la influència dels llatins.
Sí, una cosa com, bueno, no, com bona, no? És que els hi agrada molt.
Sí, la frase seria la... Bueno, no, és que aquesta és molt de la meva època, anava a dir la Madonna, no els joves. És igual, com es diu aquella que... Ah, la Taylor Swift. És tan mare. Però en el concepte de... Mira, us diré la frase, eh? La Gillian Anderson és tan mare, és una reina.
Sí, no? com a cosa
fantàstica,
positiva, no?
Seria...
Bona.
És un símil de
l'hòstia.
Una mica com el que deies tu de tan padre, tan mare.
És l'hòstia.
Sí, aquesta m'ha cridat l'atenció. La paraula cabra.
Ah, sí.
Tu la saps, aquesta?
Sí, aquesta també.
Va, després ens l'expliques perquè encara no l'he entès.
Sí.
Tu, animalista, què?
La dona del cabró.
El cabra és una persona que està una mica boja.
És curiós el significat del cabró, eh?
Home, per les banyes.
Bueno, però aquí l'utilitzem com un significat de mala persona, no?
Sí, és un cabron.
Sí o no?
Sí.
És tan dolent, l'home de la cabra és tan
dolent. Bueno, hi ha molts termes animals que es fan servir per coses dolentes.
No has tingut mai un ramat, però si tens un ramat, el cabró, primer de tot que es baralla amb tots els seus companys.
Ah, d'aquí deu
venir. I després es baralla amb el pastor, també.
Mm. Ah, coi, així es potser sí que és una mica cabró.
És un cabró, perquè és un malparit.
Ah,
és l'únic del ramat que s'atreveix.
Sí,
vale.
Es vol imposar. Ara, no has pas dit això, has parlat de cabra.
Cabra.
Jo entenc que cabra és una persona que tendeix a pujar a les muntanyes, vol dir que tendeix a que se li vagi l'olla. Hi ha una altra expressió.
Està com una cabra.
No? Fa com una cabra.
Però clar, aquesta ja seria nostra.
Doncs res més lluny de la realitat.
No, o sigui, cabra en aquest sentit és com la persona més especial, més destacada del seu àmbit. Per exemple, en Messi.
Vale.
Messi era la goat, no? Del Barça, del futbol.
Ah, és el top.
El top.
Goat, esclar, sí.
Ara es diu cabra.
Sí.
Ja, però no es diu cabra, es diu goat, eh?
Goat.
Goat.
Sí, no sé. La cabra.
Podem dir...
El més d'allò era, sí, de qualsevol àmbit.
És molt goal, eh, Messi?
Sí, és el més goal, no? El més top, el més potent, el més bo.
En un ramat també seria el mateix, la cabra. Si tens un ramat que hi ha ovelles i cabres, la cabra resulta que sempre tu mires el ramat, la cabra sempre està enfilada, és la que veus dalt de
tot.
És la que destaca.
I si jo us dic la paraula basat.
Basat.
Estic tan content de no haver-vos passat aquesta nit. Basat.
Pots fer un diccionari, eh, al final.
Basat.
Basat.
Està basat en...
No, basat.
Basat.
Bé alta.
De petó?
No.
M'ha basat.
No. Seria desat. I en aquest cas desat. És basat.
També hauries de fer un context. Tu aquesta paraula l'has sentit...
Ja, no, és que jo em sembla que no la pillaràs, Carles.
No la pillaré,
Susana. Però... Sobrat? Potser una cosa cap aquí.
Basat en una paraula que s'utilitza per mostrar aprovació o acord amb una persona que dona la seva opinió o es posiciona sobre un tema sense tenir en compte la polèmica que pugui generar. És a dir, ara, tu estàs, vosaltres o tu mateixa, esteu aquí i
estem
deixeu anar
tots.
Una bomba sense tenir en compte les conseqüències, doncs un jove que et vegi dirà, hosti, quin tio més basat. Què, com te quedes?
Besat.
Besat, eh?
Jo crec que bàsicament és el que fem en aquestes tertúlies, estar tots besats, perquè parlem de coses que... Bueno, ella sí que en té una mica de noció.
Ostres, i aquí n'hi ha una que es diu camp, la paraula camp.
Ostres, aquesta no.
Camp.
Camp.
Camp, va.
Camp.
No, aquesta no.
Vinga.
Camp. C-A-M-P, eh?
Sí, sí, camp.
Camp. No, en quin... aquesta també em falta context. No, veus, aquesta
jo
no
sé. Jo interpreto que és una cosa antiga.
David?
És que és tan surrealista, això.
Camp...
Campi qui pugui. És que... Vaya fregat, ens has fotut.
Com us hi diria jo? A veure, hi ha...
No ho sap dir.
En català, un camp és una extensió de terra que es pot llaurar, però en anglès la mateixa paraula es refereix a una estètica basada en l'exageració i l'excés, que barreja elements molt diversos, considerats de mal gust respecte dels valors estètics dominants, amb l'objectiu de subvertir-los i fer-ne una crítica des de la paròdia o la ironia.
Una hortera.
Sí.
Cutre.
Cutre, hortera.
Aquesta sí que no l'he sentit mai, eh?
Els anuncis dels aperitius Jumpers, que són uns anuncis d'una marca concreta, són molt camp.
Molt cutres, molt
horteres.
Molt horteres, sí. Molt... sí.
Aquesta sí que no l'havia sentit mai.
Pana. La paraula pana.
Pana?
Pana.
Pana eren aquells pantalons, no?, de pana.
Pesca. No.
També és una avaria d'un cotxe.
Té una pana.
Sí, i un company?
Pana.
Tu un saps? Company?
Sí, senyora. Actualment... Ostres, havia de portar carmels o alguna
cosa. Per anar abandonant, no?
Actualment, pana entre els joves es refereix als amics.
Ah.
Un pana és un col·lega. Pana.
Sí,
pana.
Sí. És que n'hi ha que sí, veus? Però, per exemple, el camp no, eh? Camp no l'havia sentit mai, eh?
Pana.
No.
Pana.
Això sí que és clara influència pana, sí. Llatinoamericana.
Sí.
Clar, tu ets professora.
Sí.
Tens nens d'aquesta edat
sí.
que parlen d'aquesta manera sí. tan rara.
Clar, sí, sí, això
va,
també
aquesta
fa,
sí que flipareu. Imperi Romà.
Sí, és
tu fas història?
És un sí, també, faig història. És un tema...
Espera. Perquè veig que tu el deus saber, no?
Més o menys, sí.
No ens espatllis. Imperi Romà, home, jo tinc una noció del que és l'Imperi Romà.
Què és pels joves d'avui, l'Imperi Romà?
L'imperi romà pels joves avui deu ser allò que anaven tots amb espases i d'allò que es barallaven molt, anaven guerrejant.
Antic, algun antic.
No, és com un tema d'interès que els preocupa molt, que estan com molt obsessionats. El meu imperi romà és tal cosa, no? En concreta. Doncs...
O fins i tot es pot extrapolar el concepte de l'adoració per alguna persona.
Sí, sí, sí,
eh? Per exemple, aquí tinc un exemple que diu l'Anna del Rei és el meu imperi romà.
Sí, una cosa que els obsessiona.
És un qualificatiu.
No? Sí, sí.
Com era el cutre aquell que hem dit?
Camp.
L'hortera aquest camp.
Aquest llenguatge és molt camp, eh? Per què?
Fantasia, sí. Fantasia.
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 Per mi les fantasies són una altra cosa.
No sabria què dir-te.
Una cosa bonica, no? Una cosa... No?
Bueno, aquesta no varia gaire.
Que els agrada, no?
Sí, el que passa és que el concepte... Hòstia, el concepte està una mica... Perdoneu, el concepte està una mica girat, eh? Una fantasia és d'allò que es considera meravellós, magnífic, bonic. Però atenció al context. Diu, m'encantaria que el Joan i el Martí estiguessin junts. Seria una fantasia.
Sí, però no es refereix, es refereix a seria meravellós.
Fantàstic,
aquí,
no?
Sí, aquí podries canviar per meravellós, fantàstic, una fantasia, com una cosa que t'agradaria molt. També aquesta frase podria ser, anar a sopar a no sé on seria una fantasia.
Saps què seria interessant?
Mira, ja per anar acabant, eh? Ara marxem, Xevi, ara marxem. Està cuinant.
Està preparant algú, no?
Sí, maquinant alguna cosa.
Sí? El saps, aquesta?
Sí, no? Sí, maquinant.
Us poso l'exemple, eh? Aquest curs estic cuinant. Encara no he suspès cap examen.
Ah.
Bueno. Jo trobo...
Vol dir que estic anant bé, entenc.
Sí,
jo
no?
Jo trobo que ha de sortir algú d'aquesta generació que faci poesia sobre això. Estic segur que passarà una cosa.
Que no l'entendràs.
La seva generació estarà entusiasmant-se amb ell. Però estic segur que al cap de 10, 15, 20 anys desapareix aquell significat. A no ser que facin poesia, si fan poesia. I aquelles expressions triomfen.
O un diccionari, no?, d'aquest argot, com a mínim.
Sí, el diccionari,
estaria bé.
El diccionari de les paraules garrotxines,
doncs,
que
han
escrit els emoticons. Si has vist els emoticons garrotxins.
Escolteu, quina era la paraula de la vostra època? La
guai.
Paraula top?
Guai. Guai deu per a guai.
La nostra, sí.
Sí, no sé què dir-te. Sí, guai també la fèiem servir molt, eh?
Sí?
Sí.
I de la teva època?
Jo diria que progre.
Progre.
Ah, progre.
Em sembla a mi, eh?
Doncs
no ho sé, ara no sabia què dir, perquè la
que
nostra
guai.
Època, quina època vols dir?
O mola, les coses molaven molt.
Bueno, mola, sí.
També.
Però aquesta s'entenia, el context.
Sí, sí.
I
bueno,
progre també s'entenia. Però és que ara, o sigui, estan canviant el significat de les coses.
Tot girat.
Clar, dius, hòstia, nois.
Sí, sí, sí.
I si fos professor, poc els deixaria parlar així de classe.
És l'evolució del llenguatge.
Sí, no, i tant.
Sempre evolució.
Sí, mola molt aquesta tertúlia, és molt guai, però hem d'anar marxant. Avui em sembla que hem servit cony, en general. Hòstia, però que malament sona dir-ho als grans, això.
Sí, no.
Ei, pana.
Ho deixem aquí. Gràcies, Carles Santa Eulària, David Serra Mitjana.
Gràcies a tu.
Susana Pagès, espero que us hagueu passat molt bé.
Molt.
Vinga.
Gràcies. I als espectadors i als oients també. Fins demà a la mateixa hora. Salut.